Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la Bevina a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Col·legi, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15 que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre també ha registrat 1.600 validacions d'anada i que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps, està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
Doncs mira, de moment ja tenim algunes que
sí?
ens han arribat.
Sí, 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 o sigui, la gent no es les... podia esperar a explicar.
No, 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 les podem escoltar ara, si voleu.
Vinga.
I res, al llarg del matí fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
Va, 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 què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han... La impressió és que estava la pell a gallina de l'emoció. Mm-hmm. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la Gambarra. Preciós del lloc i clar, pujar aquí amb tota aquesta sentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
És que va ser molt xulo.
Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, no sí. sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, en una de les zones aquí a la Marina Portàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sí. sopat, jugant a cartes, volia un desplegament
estaven,
important.
Sí, sí, estaven distrets i, okay. i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
Vas poder veure alguna cosa, eh?
Sí.
Sí?
Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
També vas tenir bona sensació, eh?
Sí, molt xulo.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que ho tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
Sí,
és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
Imagina't.
Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
I
les
tant.
Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure mai... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
Sí, no, es veu que sí.
Telescopis a sota les pedres.
I tant, tothom es pensava sí, sí. que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
Sí. I després sí, sí. també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant
sí.
i bé. Molt bé,
han quedat també, molt xules.
També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
Gaudeix del moment,
ja
no?
Sí, sí.
I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica
sí,
de foto
faig,
o no?
Sí.
Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
Sí, no? És que si no és una sí. tentació.
I
però
tant.
Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després,
sí. sí.
Doncs
aquesta,
ja està.
100%.
Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
Sí.
Què més, Aina? Tenim alguna...
Sí,
alguna
tenim també més? En Joel, que ens diu això.
És molt xula, molt bonica, i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la tinc que ja, però no sé per què.
Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure,
sí?
però
mira,
però bueno.
A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. N'hi ha, a Andalusia no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo
no sé en quin àmbit de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir, aquest serà el bo, perquè es veu que arribarà a migdia amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
Que fort.
Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se m'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies el dual al davant, havies de fer...
I a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
Clar.
I clar, llavors...
Fa unes coses el sol. Que...
Sí.
A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després la explico. Vinga.
D'acord. Aina,
alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina, no? A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno...
Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
Bueno.
Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
Sí, és un bon meló per obrir, així que l'obrim i envieu-nos a què penseu a través de xarxes Instagram.
A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
A vosaltres, fins ara.
Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets altres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances.
I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
Bon dia, Núria, què tal?
Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del canó, et vaig veure suat, perquè ells, si una cosa van fer, va ser suar.
Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol, i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
Va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, si no va baixar la temperatura.
Una miqueta, es va notar una miqueta.
Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament, i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas viure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
O van sentir-ho en algun... es va sentir, i a més allà vam notar també que els coloms, que al port hi ha uns quants que van a menjar, van aixecar el vol. Al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. llarg, eh? Fins a quarts de deu encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins a Rambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, eh? La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
Un moment molt màgic, perquè no ho veuré mai més.
Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit
fill de gallina. No puc, no sé.
Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
M'he quedat sense paraules ara mateix.
It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
Ai, que bonic, que poesia, per favor.
No, hi havia molta gent.
Aquesta gent vas parlar ahir?
Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme i ahir eren a Tarragona amb el seu marit i ja anaven a també el del Marroc, eh? Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc i el tenien apuntat a la llista.
Molt bé.
Però l'Odissea va ser tornar a casa, eh?
Clar, aquí està la cara i ara la creu.
La creu, vinga. La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de la 2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir 30% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament, el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si us va sorprendre l'embussament que
no
hi va haver.
A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va pressionar els cotxes per no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
No, nosaltres no ens hem passat encara cap tipus de dada, això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat això i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la necessitat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
És un episodi més, no, Anna?
és una més i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho sabem fer millor, qui ho ha de gestionar, que canvi, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el Port Aventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, del que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim
més temps. I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
A veure si les administracions...
Les alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida.
Vinga, va.
Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents punts poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
Bon dia, Núria.
Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i 7:00 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit calor que hauria acabat provocant-li la parada pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida Capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seu veia per contemplar l'eclipsi.
I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també
des
de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
Bé, va anar bé, va anar bé.
Oi, quin poc entusiasme.
Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un però gran contemplador, però bé.
Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
Ai, una abraçada, Arnau, gràcies.
Igualment, adéu.
No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
Bon dia, Núria.
Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament, i poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més sense gaire gent, que això és molt important.
Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons AEN han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí. Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no? Veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no? També és una experiència.
Exacte.
Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forès, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
A tu, Núria, que vagi bé.
I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Què tal?
Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la Muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre a la Muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
Sí, a veure, som de Banyoles i sí que l'hem mirat a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat la meva dona i jo primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que té teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema, totalment passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
Sí, amb els núvols també que van fer força
sí,
la guitza.
Allò que ens explicaves sí, a la primera notícia, no? És com a
correcte, va repartir sort una mica també.
Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A reveure.
El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada. Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
Per exemple, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se'ns torna a sortir de dia.
I tota la gent aplaudint i tothom emocionada. Sí, sí, és molt xulo.
Increïble.
Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
Una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat és una mica complicat, però molt xulo, la veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim, hem portat el gos i tot aquí a veure.
Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
Doncs sí.
El tenim? Vinga.
El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
Hola, bon dia.
Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir? Qui parla primer?
La veritat és que...
que parli ell, que és l'expert, i a més, és, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
Moltes gràcies, la veritat és que ho vam viure amb molta, molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar el, que era una bona, un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
N'havia vist alguna abans, professor?
La veritat és que no havia aconseguit veure cap, era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... no sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
La veritat és que m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació, i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encén i hem acabat, i s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot i ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure allà, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. No va quedar ningú decepcionat, per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa, i a més, almenys els que m'ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer, no són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès va aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps, el van veure milions de persones, i el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, o sigui, molts, nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda, el veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quin és la raó, no?, d'aquesta admiració.
Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic, i vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
Sí, sin dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que llavors seria el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etc., molt, molt detallat. De totes maneres, amb moltes persones, molts països, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del perillo m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se m'han posat a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, i després tota la tarda s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se m'han dormit potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
Sí, és molt irreal, sí.
Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no?, i això, bueno, sensacions diferents. A Pairo, no, ara? A Pairo.
A Pairo,
no.
Sí, a Pairo.
Molt bé, ja esperàvem.
Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
Molt gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
I l'Anna, amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, L'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cadis, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
I
serà més llarg.
I anem o què?
Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
M'ho dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
Sí.
Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
Obert per vacances.
Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de... Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
L'origen dels gegants el trobem en les processions de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. aquestes processons de Corpus amb el pas del temps es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles. I també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris, llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit, i després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers, llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons, ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
És el podcast de Cultura. Ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra La Meravella, l'Orquestra Meravella, La Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
I ho celebrem en forma de llibre.
Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Maravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol. Molt bon dia, Antoni.
Hola, bon dia.
Quin currículum.
Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanar a mi perquè varen considerar que jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregar a mi la qüestió.
Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Maravella. Què vol dir exactament això?
Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Maravella, el perquè el nom de la Maravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Maravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
L'orquestra ha anat canviant, com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Maravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Maravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Maravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
Aquesta orquestra ha arribat, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com Rosselló, pràcticament fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestres d'aquí. No, això no tenia gaire de particular. Però la Maravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Maravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals, o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats varen poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys, i esperem que siguin molts més.
Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella com tantes altres?
Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
I també un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no? Per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, al directe, si això suposa un repte també, el repertori, sí.
Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant perquè ara llavors ja... Ja sí, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic, el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
Gràcies, Núria.
Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més Obert per Vacances.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80, una mica més potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va anar animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt, i els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs, potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.
Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
La ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en